El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
Fa uns dies el BBVA ha tancat l'oficina que estava ubicada als baixos de l'edifici modernista del carrer Gràcia, que és propietat de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, per obrir-ne una altra ubicada pocs metres més enllà, al carrer Sant Quirze. Com afecta aquest canvi a l'activitat que es fa a l'espai històric? De tot plegat, en volem parlar amb el president de la Fundació, Joan B. Casas. Molt bon dia, gràcies per ser aquí a Ràdio Sabadell.
Gràcies a vosaltres.
La marxa de l'oficina de l'entitat financera afecta d'alguna manera el dia a dia de la Fundació? Perquè, clar, això hi havia uns diners que provenien d'aquí,
sí.
No?
Bé, a veure, d'entrada, almenys durant tot el que resta d'any i tot durant l'any que ve, que això ho teníem més o menys previst, no afecta el funcionament de, de les activitats que fa la Fundació. De fet, òbviament, sí que a mig termini, i amb això ja estem treballant, s'ha de suplir la disminució d'aquest ingrés. És un ingrés important pel que és la Fundació. I, per tant, des d'aquest punt de vista, sí que afecta. Sí que afecta. A curt termini, no. Insisteixo que ho teníem previst i, per tant, l'any que ve es continuarà fent exactament la mateixa activitat que s'ha fet aquest any, que és molta, són un conjunt d'activitats que han acabat passant per la Fundació més de 160.000 persones, que està aviat dit. Això es manté durant el curs de l'any que ve. Durant el curs de l'any que ve, doncs, estem gestionant alternatives perquè a partir de l'any 2021 es pugui restablir la disminució d'aquest ingrés.
Perquè això vol dir que el BBVA seguirà pagant durant aquest any i el que ve, o deixa de pagar...
No, el BBVA, d'acord amb el que s'havia convingut, durant el curs d'aquest any, ell continuarà mantenint el seu compromís de pagar, per tant aquest any està cobert, i durant el curs de l'any que ve ja no, però nosaltres preventivament ja havíem fet un fons especial perquè durant el curs de l'any que ve no hi hagi cap impacte amb l'activitat. Però ja no és el BBVA, va a càrrec de la Fundació.
Per tant, s'havien fet uns estalvis...
Uns estalvis per això. I això per què? Perquè sigui quina sigui l'alternativa última que surti al final... No és una cosa que es pugui fer d'un dia per l'altre. Nosaltres anem conscients que traslladar o habilitar i adequar tot l'edifici modernista i el conjunt de les instal·lacions per una nova ubicació, això vol temps. I, per tant, per això, ja dic que vam preveure que durant el curs de l'any que ve hi havia un fons previst per cobrir això, perquè és durant el curs de l'any que ve que s'hauria d'implementar la nova ubicació de l'edifici modernista.
Sí. Això vol dir que s'estan plantejant que aquest edifici modernista deixi d'acollir tot el que està acollint ara de la Fundació 1859 Caixa Sabadell? És a dir, s'estan plantejant vendre o llogar tot l'edifici o només els baixos? De què estem parlant?
No, estem parlant... A veure, ara el BBVA utilitza la planta baixa. Per tant, aquesta és una planta que estava en principi potencialment utilitzable com a lloguer. Nosaltres sempre parlem de lloguer, no de venda. No podem vendre l'edifici modernista, no té valor quantificable. És una joia del modernisme del país, que té la sort d'estar ubicat a Sabadell, però que, de fet, és un patrimoni arquitectònic i artístic del país. No? Per tant, això no es pot vendre. El que es pot fer és fer com ara, utilitzar-ho, activitat que permeti doncs, tenir un ingrés a la Fundació. I això és tan vàlid pel que és la planta baixa com el saló modernista que hi ha a la planta de dalt. Tant una cosa com l'altra segurament no tenen per què ser la mateixa entitat, ni té per què tenir el mateix ús, però són utilitzables com a lloguer per activitats pròpies, diguem-ne, del que seria...
És a dir, el Saló Modernista podria acollir actes, per dir-ho d'alguna manera, no?
Podria acollir actes, que de fet ja se'n fan. És a dir, de fet no estem fent... O sigui, el Saló Modernista d'ara, per exemple, el Premi Sant Joan de Literatura, hi havia la literatura, es fa, tot i ser d'àmbit per entendre'ns català, es fa en el Sabadell perquè originàriament ve de la calle Sabadell. Per tant, aquest tipus d'acte és un acte que ve a nivell de ciutat, ve inclús a nivell d'altres entitats, pot utilitzar-se per activitats de caràcter institucional que passegin un marc, diguem-ne, adequat. No? Té molts avantatges, entre elles que té accés directe pel carrer Gràcia, Gràcia, no cal entrar a la planta, és un saló d'una bellesa, vaja, fora de tot dubte, i a més a més és prou ampli com per fer-hi moltes activitats. Això es pot fer, es podia considerar que és un saló per fer-hi actes puntuals de caràcter institucional, però no únicament institucional, també poden ser privats, puntualment. Mentre que la planta baixa, on hi havia ara l'oficina del BBVA, segurament està més pensat per una activitat diària.
Econòmica, per dir-ho.
Econòmica, sí. Una activitat de caràcter econòmic o de prestació de serveis, que pot ser, obertament, no tenim cap, podria ser, des d'un punt de vista inclús de l'empresa privada, o institucional. Cal dir que té l'edifici avantatges, com és la seva ubicació i l'estructura i la bellesa de l'edifici, però també té algunes limitacions, la principal de les quals és que, com és obvi, no es pot tocar absolutament res. És un edifici molt i molt protegit i és un patrimoni, insisteixo, del modernisme català d'un nivell altíssim, i per tant això també no deixa de ser una limitació, perquè la seva funcionalitat va, o depèn una mica, de que no es toqui cap dels elements que ara configuren l'edifici.
L'ideal seria que qui truqués a la porta fos alguna administració? Ho dic per la relació que es pot establir amb la Fundació, no, per les possibilitats.
Ens hem mogut, òbviament. De fet, és un lloc òptim perquè s'hi pugui establir serveis de l'administració. I amb això estem. A veure, nosaltres, la primera cosa que hem fet, com és natural, és parlar, a part que hem fet contactes amb el sector privat, però parlar amb les dues administracions que d'alguna manera o altra hi tenen una vinculació més directa, primer amb el propi Ajuntament de Sabadell i després la Generalitat. La idea és que es pugui utilitzar aquest espai per oferir serveis que ara presta la Generalitat o pot prestar l'Ajuntament. La veritat és que la receptivitat és altíssima. Som conscients, tant una administració com l'altra, que estem parlant d'un patrimoni únic i que entre tots hem de buscar la forma de solucionar-ho. I la forma de solucionar-ho a llarg termini no és la via, per entendre'ns, de la subvenció, perquè això és molt limitat i, a més, estem parlant de xifres importants, sinó la via d'utilitzar-lo per prestar un servei, diguem-ne, al ciutadà, per part d'alguna de les dues administracions o de les dues. I això s'està estudiant, insisteixo, hi ha molta receptivitat, hem avançat molt, però hem de ser també molt conscients de que no és un canvi simple, sinó que porta la seva moguda. Motiu pel qual nosaltres ja vam preveure que durant el curs de l'any que ve es mantindria tota l'activitat que fem ara, però que no està previst per una qüestió logística de posar-ho a que allò ja serveixi com a prestador de serveis per alguna administració o per alguna empresa que li puguis interessar.
Si no arriba aquest lloguer a partir de l'any següent, és a dir, més enllà d'aquesta provisió de fons que han fet des de la Fundació, això afectaria directament l'activitat de la Fundació? És a dir, necessiten sí o sí que l'any 2021 hi hagi algú fent ús d'aquest espai i pagant-ne?
Sí, clar, afectaria, òbviament, afectaria.
Quin percentatge del pressupost de la Fundació prové?
El percentatge oscil·la al voltant del 40%. El 40% dels ingressos de la Fundació provenen del lloguer d'aquest espai. Hi ha altres locals que intentem també optimitzar-los, però
ara en parlarem d'aquests altres locals, perquè penso en el del carrer Indústria, que també li vull preguntar per aquest espai.
Per tant, afectaria. Jo honestament penso que no serà així, perquè tenim temps i ho hem previst amb temps i tothom s'ho mira amb molta cura i amb molta voluntat de solucionar-ho, no? Però certament és un percentatge molt alt. La Fundació no té altres fonts d'ingressos, però que no són tan importants com aquesta, i efectivament tota l'activitat que ara es fa, repeteixo, l'any passat, a la memòria que ara farem pública, doncs ja s'explica que van passar 160.000 persones a l'espai cultura, a l'espai natura, i això se'n podria afectar inevitablement. No crec que sigui així, però la pregunta clara és, si no tenim aquests ingressos, doncs efectivament no es pot mantenir el mateix ritme d'activitat.
Però no se'n podia ressentir la viabilitat de la Fundació?
La viabilitat no, però quedaria molt reduïda. Quedaria molt reduïda, insisteixo, inevitablement.
Parlava d'altres espais que són, sí, que són de la Fundació. Penso en el del carrer Indústria, la Bosch i Cardellà, que es plantejava l'opció del trasllat perquè no podia assumir el cost del lloguer. Estan buscant ja algú que es pugui quedar aquest espai?
Sí, 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 sí. L'espai de la Bosch i Cardellà, que en principi està ja, diguem-ne, adjudicat. Ja està adjudicat. Per tant, doncs, i també amb la Bosch i Cardellac, bueno, òbviament, els trasllats de seus no són un tema fàcil, però en aquests moments hi ha un conveni signat amb una coincidència absoluta amb tot el que hem signat, i per tant, des d'aquest punt de vista, penso que és una operació d'aquelles que hi sortim guanyant els dos. Tant la Bosch i Cardellac, perquè s'ubica l'espai cultura amb tota la infraestructura que representa l'espai cultura, i nosaltres perquè podem posar al mercat aquell local i atenuar una mica l'impacte d'aquesta disminució d'ingressos producte de que el BBVA ha canviat d'oficina.
On s'ubicarà la Bosch i Cardellac? A l'espai cultura, però on exactament?
A l'espai cultura, a l'entrada al carrer d'en Font. Doncs allà, tanmateix, a la dreta, hi haurà la recepció, hi haurà un petit auditori, i a més, en el primer, a l'altell, també hi haurà els serveis administratius i d'altres de reunions de la Bosch i Cardellac. També el conveni contempla que la Bosch i Cardellac podrà utilitzar fins a 9 vegades durant l'any els dos auditoris que estan en l'edifici. Per tant, hi haurà l'espai d'entrada, que és d'aproximadament d'unes 50 persones, per poder fer les activitats més ordinàries. Hi haurà sales de reunions per les comissions, i en cas de que hi hagi activitats que superi aquestes 50 persones, que pot passar, doncs està previst que dels dos auditoris que hi ha es pugui utilitzar també sense cost addicional per part de la Fundació Bosch i Cardellac aquests auditoris.
Quan es farà aquest trasllat? Té data ja?
Estem acabant, però no pot tardar més de 15 dies, 3 setmanes, per entendre'ns.
És a dir, el 2020 segur que el comença...
No, el 2020, sí, sí, sí. I part d'aquest any, part de les activitats, la Bosch i Cardellac ja ho té previst, nosaltres també, doncs es faran allà. Nosaltres entenem que, tant per la Bosch i Cardellac com per la Fundació, són dues fundacions de Sabadell. Les fundacions, no únicament aquestes, totes, tenen els seus problemes, perquè la font de finançament essencial, que era l'obra social de la Caixa de Sabadell, no existeix, i per tant jo m'ho miro com un exemple del que en definitiva hem de fer, que és buscar sinergies entre aquestes fundacions, perquè realment qui beneficia directament és la ciutat, i per això estem, no?
Sense aquest suport econòmic que arribava de la Caixa Sabadell, i apartant aquesta qüestió que ja ens ha dit que havien fet provisió de fons i tal, en general, quin és l'estat de salut econòmic de la Fundació?
De la Fundació Caixa Sabadell?
Sí.
Bé, la Fundació Caixa Sabadell té un pressupost d'un milió, 1.100.000 aproximadament, i durant tot aquest temps hem cobert, no hem fet dèficit, sinó tot el contrari, hem fet algun superàvit. Per tant, des d'aquest punt de vista, la salut és forta, que tenim aquests fons previst per l'any que ve i tenim uns actius financers que ara rendeixen el que rendeixen perquè el mercat financer com està, però que donen una solidesa a la Fundació. Que passa que nosaltres això, esclar, ens ho mirem molt a mig termini. Les entitats, les empreses, per ser sostenibles, doncs ho han de ser-ho a mig termini i no poden fer dèficit. Es pot fer un dèficit puntualment, però el que no es pot fer és cronificar-lo. I des d'aquest punt de vista, la nostra Fundació té recursos per resistir un dèficit temporal, però òbviament no té recursos ni és convenient que tingui un dèficit crònic.
Uh-huh. El dèficit temporal es produiria en cas d'aquesta qüestió que parlàvem ara de si no hi hagués aquest lloguer, però no hi ha en aquests moments un dèficit, en cap cas.
No, en absolut. Uh-huh. O sigui, els números de la Fundació han estat sempre equilibrats amb tota l'activitat que hem fet. L'any que ve també estarà equilibrat com a conseqüència de tenir aquest fons previst per això, i el 2021 tindríem fons, insisteixo, per poder aguantar dèficit, però des d'un punt de vista de sostenibilitat no ens ho podem permetre, no podem cronificar cap activitat que tingui dèficit, perquè al final això no s'aguanta, no?
Quina relació s'estableix amb el BBVA a dia d'avui?
Bé, una relació... El BBVA continua sent, i amb una relació excel·lentment bona, continua sent el principal partner de la Fundació. Amb això vull dir que totes les activitats que la Fundació proposa de caràcter social, estic parlant de la festa de tardor, la festa de primavera i moltes altres activitats, el BBVA ens cofinancia una part. I fins ara, doncs, la relació ha estat excel·lent en tots els sentits. Ara tindrem una relació, a més, de bon veïnatge, perquè estan al costat, però aquesta part de cofinançament de les activitats que fa la Fundació i que presenta en el BBVA, això es continua, això no varia. També estem el mateix. Nosaltres intentem plantejar propostes i activitats que tinguin un valor de caràcter social per la ciutat, i el BBVA hi col·labora perquè entén que també li interessa a nivell d'imatge, de consolidació en el territori, de tota una sèrie de coses. Per tant, és una relació, diguem-ne, d'interès mutu, i que fins ara funciona, i això no es veu afectat en absolut per la marxa, que són dues coses diferents. El BBVA, per un cantó, era un client que ens tenia allò llogat, i per l'altre és un soci que ens cofinancia activitats que mútuament considerem d'interès. Una cosa no anava vinculada a l'altra. Una ara no hi és, però l'altra continua.
Uh-huh. Pel que fa als espais, ens ho deia abans, 160.000 persones van passar l'any passat, uh-huh, per les activitats organitzades per la Fundació. Entenc que això inclou espai cultura i espai natura.
Correcte. Uh-huh. Espai cultura i espai natura. Sí, sí.
Dels dos espais, quin dels dos funciona millor?
No, funcionen bé tots dos. El que passa és que són espais molt, molt, molt diferents. L'espai cultura, fan moltes exposicions, s'utilitzen molt els auditoris, és un lloc on la ciutat l'utilitza moltíssim. L'espai natura és un... val la pena tenir-ho present també. L'espai natura inclou el que és la masia, que s'hi fa activitat pedagògica sobre el que és la vida al camp, i després inclou el bosc. El bosc, vull recordar que està en un procés de reforestació important com a conseqüència de la ventada del 2014. Jo voldria, per exemple, una dada prou important. Del nombre d'escoles que fan activitat pedagògica i que passen per l'espai natura del bosc de Can Deu, pràcticament només un terç, aproximadament, és de Sabadell i la seva àrea d'influència. La resta són del Barcelonès, del Baix Llobregat, del Vallès Oriental. O sigui, l'activitat pedagògica que es fa és molt alta, i el fet de que vingui tantes escoles i tanta gent de fora indica que, primer, que el que es fa està molt bé i molt pedagògic, i que realment no està molt ben planificat, i segonament que no hi ha gaire alternativa a l'entorn, perquè que vingui gent de Barcelona o Baix Llobregat al bosc de Can Deu, doncs implica que efectivament és un espai bastant únic i que l'hem de mantenir, i així ho fem. Per tant, aquestes activitats, que a vegades no es veuen prou, doncs són el que fan que al final de tot l'any, doncs és una fundació que gestiona i passa i fa activitats per 160.000 persones, que està aviat dit. I a més són molt singulars. Una és la de caràcter cultural, l'altra també és de caràcter cultural, òbviament, però és molt pedagògic, i hi ha moltíssimes escoles, no únicament de Sabadell, que utilitzen i aprenen a partir de la masia i tot el que oferim. Ja, tot això ho volem mantenir, òbviament. Primera, perquè és necessari. I segona, perquè la funció, els fonaments de la Fundació és mantenir i optimitzar aquest patrimoni, que tot i que gestiona per una fundació que és privada, però està al servei i s'ofereix al públic en general, no? O sigui, és un espai gestionat per una fundació privada, però que té l'objectiu de posar-ho al servei de la ciutat i del públic en general. Clar, això és el que volem mantenir, en definitiva, i ho farem, ho farem.
De fet, parlava del bosc i d'aquest procés de reforestació. Com està tot plegat?
Bé, s'està reforestant. Nosaltres, si recordem-nos el 2014, hem de pensar que dels 60.000 arbres que hi havia al bosc, 45.000 es van desaparèixer. Allò va crear una situació bastant excepcional. per diverses raons. Primera, per l'envergadura del desastre, i segurament perquè és un desastre que va venir no com a conseqüència d'un incendi, que és com els boscos aquí acostumem
a regenerar-se, no? Per dir-ho d'alguna manera.
Sinó com a conseqüència d'una ventada. I això no hi havia massa, no hi ha massa experiència. Per tant, nosaltres vam fer, primer que res, un comitè científic que ens indiqués com podíem reforestar aquest bosc, tenint en compte l'origen del desastre ecològic, una, i dues, que aprenéssim, a més, amb aquest procés de reforestació. Aquest comitè científic ha anat guiant això durant aquest temps, i també vam fer que això fos el màxim de popular possible, de manera que es van fer, com recordeu, i encara, moltes jornades de reforestació, perquè la gent hi participés i la gent veiés com es va reforestar en un bosc. Com està ara? Bueno, doncs està creixent, i està recuperant. El que passa que això és lent, òbviament. No vam plantar un arbre allà de 5 metres com els que hi havia abans. Per tant, el paisatge encara tardarà anys a semblar el que hi havia abans. El que passa que serà un bosc molt potent, amb un control científic de com es reforesta, i continuarà sent un pulmó de la zona aquesta, que des d'un punt de vista urbà té una concentració demogràfica molt, molt elevada, no?
Joan Becas, gràcies per haver-nos acompanyat avui i haver-nos explicat tota aquesta situació en la qual es troba la Fundació. Que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres.